Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem una repassada de titulars a aquesta hora. Espanya diu que no entregarà Leopoldo López refugiat a la residència de l'ambaixador. Un tribunal de Caracas, a Venezuela, va ordenar ahir l'arrest del dirigent opositor veneçolà Leopoldo López, que des de dimarts a la nit està refugiat a la residència de l'ambaixador espanyol a Venezuela. Però Espanya ja ha avisat que no l'entregaran. Leopoldo López no vol comprometre, ha dit Espanya, i agraeix aquest gest. Mentrestant, la cap d'Espanya Global es perfila com a substituta de Borrell. La polèmica responsable d'Estat d'Espanya Global i exdiputada del PSOE i d'UPyD, Irene Lozano, seria la substituta de Josep Borrell al capdavant del Ministeri d'Afers Exteriors, segons assegura avui el Confidencial Digital. Pedro Sánchez ja estaria començant a perfilar el seu futur executiu i Lozano sona amb força com a futura ministra d'Exteriors. En el dia en què també ens hem assabentat que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, està citat a declarar el proper 15 de maig per la querella que la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar per desobediència, segons assegura TV3. I mentrestant, Carles Puigdemont i l'Assemblea Nacional Catalana impulsen una iniciativa ciutadana perquè l'Estat espanyol perdi el seu dret de vot a la Unió Europea. Creuen que hi ha prou proves per activar l'article 7 del Tractat de Lisboa, que preveu aquest càstig quan es vulnera l'Estat de dret. Han d'aconseguir, però, 1 milió de signatures a diferents països europeus. I partits i entitats sobiranistes han convocat per aquest divendres una manifestació davant la delegació del govern espanyol a Catalunya per protestar contra la decisió de la Junta Electoral Central d'apartar Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí de les properes eleccions del 26 de maig. I un altre titular del dia: trencades les negociacions sobre l'ERO de Nissan, que afecta 600 treballadors. I l'últim apunt és pel temps. Avui ens espera un divendres de paraigua i botes d'aigua. Serà l'últim dia de ruixats. Vinga, doncs, fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan sigui les 10. De moment, continua avançant a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovéchalo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
4 minuts que passen ara mateix de les 9 del matí. Com sempre, encetem la consulta, el consultori legal d'aquesta casa de Ràdio Estel amb els advocats que ens acompanyen sempre de Digestum Legal. Recordeu que podeu participar-hi en directe, podeu comentar els vostres dubtes i els especialistes que avui són a la taula segur que us ajuden a solucionar-los. Només heu d'agafar el telèfon i trucar-nos al 93 409 2771 o al 93 409 2772. Jorge Fallos, advocat i soci de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Jaume Puig de Rajols, advocat especialista en dret immobiliari. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Mirin, la compravenda d'un immoble és un dels negocis que més transcendència jurídica i econòmica pot tenir per les persones corrents. Fins i tot, a molts supòsits, serà un dels més importants que es poden assolir a la vida, especialment quan té per objecte l'adquisició de l'habitatge familiar o habitual. Per això, cal ser molt curosos en els actes preparatoris i formalitats que implica la materialització del contracte de la compravenda, tant per complir adequadament amb els tràmits legals que comporta com per conèixer bé les condicions i termes en què es contractarà el negoci i la repercussió que tindrà també a la nostra economia i patrimoni personal, així com d'assegurar-se el comprador de què disposa de tota la informació sobre la veritable, el veritable estat de l'immoble més enllà del que es pot veure físicament i del preu. Així doncs, parlem d'alguns aspectes avui a tenir en compte quan ja tenim intenció de comprar un immoble a les diferents fases de la contractació i atenent a la regulació actual, a més de donar alguns consells útils que poden ser de força interès. Així doncs, plantegem primer de tot aquesta àmplia pregunta: què hem de tenir en compte quan volem comprar un immoble o què cal observar perquè la compra resulti bé i no ens sortim malparats amb alguna sorpresa no prevista? Jaume Puig de Rajols.
Sí, bon dia, Joan, com deia. Abans que res, la resposta l'aniràs veient durant el transcurs del programa i veuràs més o menys quins són aquests aspectes i aquests dubtes que ens puguin sorgir quan comprem un habitatge, per exemple, o no obstant, també quan comprem qualsevol classe d'immoble. Però per situar-nos una mica, cal dir abans unes certes consideracions jurídiques en què el contracte de compra-venda és el contracte per excel·lència. Està prou regulat en l'ordenament jurídic espanyol i català i, evidentment, com deies, té una rellevància molt important des del punt de vista jurídic civil i mercantil. Fins i tot en l'economia pròpia de l'Estat no deixa de ser, les transaccions immobiliàries no deixen de ser un índex econòmic sobre la bona salut d'un Estat. I així, doncs, està present en moltes relacions, tant personals com comercials com mercantils, i molt sintèticament, doncs és tan senzill com que mitjançant aquest contracte una persona s'obliga a lliurar un bé a canvi d'un preu que li dona l'altra part del contracte. Hem de dir també que és un mode d'adquirir la propietat i és un contracte bilateral que, per exemple, a diferència de la donació, és unilateral, doncs perquè hi ha aquest caràcter d'onerositat en el contracte i, evidentment, s'estableixen i donen lloc a unes obligacions recíproques per a dues parts i es perfecciona el contracte amb el mer consentiment, no obstant, la consumació moltes vegades no vindrà fins que realment s'entregui la possessió del bé o la disposició o es faci transmissió d'aquest bé i es posi a disposició del que compra. De tota manera, el contracte de compra-venda és genèricament és de molts tipus, però avui ens centrarem bàsicament en el contracte de compravendes immobiliàries. Immobiliàries, que vol dir que l'objecte de la compravenda serà un immoble, que per definir una mica el que és un immoble, doncs bé, pot ser per naturalesa o per destí, en qualsevol cas és tot allò que està lligat d'alguna manera al sòl, que no és separable i que no és transportable. No és el mateix comprar una nevera, per dir alguna cosa, que, evidentment, comprar una casa.
De seguida definim el contracte pròpiament dit i tot plegat. Però abans, Adrià de Badalona, què tal? Molt bon dia. Adrià, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Endavant amb la seva pregunta.
A veure, ahir vaig comprar un pis. Mira, és una casualitat això d'aquest programa, perquè estava allà a la notaria. Llavors m'assabento que el pis aquest tenia una hipoteca. No m'havien dit res allà. I clar, vaig armar un pollo i li dic, escolta, que això no ho he comentat abans, què passa aquí, que està una hipoteca que li he de pagar jo. I em diu, no passa res, que està cancel·lada. I ostres, i diuen, ja ho cancel·laré jo, i que em treuen l'hipoteca, llavors a veure què podia fer, perquè m'han assegurat que em treuen l'hipoteca del registre, i si no ho fa, què passa, si no ho fa?
Bon dia.
Bon dia.
M'ha dit que es diu, perdó?
Adrià.
Ah, Adrià. Sí, Adrià. A veure, suposo que li hauran dit que la hipoteca realment està cancel·lada administrativament, evidentment.
Sí, han dit administratiu.
Si no fos així, suposo que el notari hagués advertit, escolta, esteu adquirint un... un habitatge amb una càrrega important. Aleshores, és més, si has demanat finançament a través d'una altra hipoteca per comprar aquest pis, doncs segur que el banc no hagués permès fer, no hagués concedit la hipoteca si abans d'alguna manera no tenia previst en els seus riscos aquesta hipoteca anterior. Si està cancel·lada l'administratiu, realment, en principi no passa res.
No m'han enganyat, llavors.
A veure, sí que és veritat que el venedor tenia que haver-lo informat.
Clar, és que no m'han dit res. Jo em vaig anar a notaria i
és un deure,
no m'han dit res.
I, en principi, està obligat el venedor a cancel·lar-la. A cancel·lar registralment, no només administrativament. En qualsevol cas, si en principi no s'ha d'amoïnar massa, perquè ja dic, no representa això cap obligació per vostè, perquè realment si el crèdit està cancel·lat administrativament ja no hi ha obligacions per part del prestatari, del deutor que té que pagar la hipoteca, perquè realment ja està pagada. Ara bé, sí que seria bo que, si li ha dit que la cancel·larà, òbviament que se l'exigeixi el compliment de que cancel·larà aquesta hipoteca registralment.
En qualsevol cas, perquè
si no arriba, perseguir el venedor de les maneres que tenim en dret per perseguir-ho, que pot ser a través d'un burofax si cal, i fins i tot posar-li una demanda, no, si cal.
Què és un burofax?
Pues una notificació fefaent que ha de complir amb la cancel·lació d'aquesta hipoteca, que segurament havia hagut un precontracte abans o algun altre tipus de document en el que ella es feia, o sigui, entregava la finca o el pis lliure de càrregues. Per tant, seria d'exigir compliment, es pot fer fins i tot judicialment. Tampoc és que suposi una gran despesa econòmica cancel·lar la hipoteca. S'hauria d'anar al banc a favor de la qual està aquesta hipoteca. Si no ho fa el mateix venedor, demanaria la cancel·lació. Evidentment, això tindrà que suportar unes despeses que suposin la cancel·lació d'aquesta hipoteca. I, per últim, ja et dic, sempre i quan no compleixi amb la cancel·lació registral de la hipoteca al venedor, doncs després reclamar-li els danys i perjudicis, òbviament. Totes aquelles despeses que li ha suposat, fins i tot amb interès o si cal, en el venedor. Però de moment tranquil, perquè l'obligació no li suposa cap i simplement és una anotació que hi ha al registre, una inscripció, però que no té efectes, si està cancel·lada administrativament ja no té efectes econòmics. Per tant, no ha de patir per res.
No ha de patir.
Però, clar, si després la vol vendre a vostè, també li exigirà el nou comprador.
No, és per viure.
Que la cancel·li. En qualsevol cas, o la cancel·la el venedor o la cancel·la vostè, després li reclama totes les despeses que li ha suposat aquesta cancel·lació.
Quedo amb això.
Adrià, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies.
José de Barcelona, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Endavant amb la seva qüestió.
Pues mira, yo le cuento mi caso. Estaba con mi pareja y compramos una casa de, digamos, rural, de pueblo, en la montaña, con la intención de rehabilitarla, porque estaba muy, muy dejada. Y la compramos, la escrituramos, y cuando íbamos a hacer las obras, digamos, que teníamos en mente, pues el técnico midió la superficie habitable y al final eran menos de los que nos habían, digamos, estipulado. No son muchos metros, pero claro, no podemos hacer nuestro plan inicial de obra. ¿Se podría reclamar este caso?
Sí. Me ha dicho que se llama, perdón.
José.
José. José, vamos a ver. Aquí hay que considerar un par de cosas. Si el precio se estipuló en función de la superficie, es decir, de los metros cuadrados que tenía esa finca, que por cierto es una característica que se publica en el registro de la propiedad, tienen que salir allí los metros construidos y los útiles. Si fue determinante para fijar el precio de la compraventa, desde luego sí que se podría reclamar, incluso anular esa compraventa, ya que no tiene los metros adecuados. No obstante, hay que considerar que la superficie es un mero dato indicativo. Y si no se basó en la superficie para fijar el precio, Entonces, si esa diferencia de metros no supera el 10%, en principio no es reclamable, porque usted tuvo ocasión también de ver la finca, de ver cómo era, le gustó, supongo, y sí, la adquirió, pese a ese plan de rehabilitación que tenía, pues en principio se ajustaba a lo que quería viendo y comprobando cómo era la finca. Ya le digo que si supera ese 10%, sí que es un incumplimiento importante por parte del vendedor. Si no lo supera, pues en principio no es reclamable.
Vale.
Queda clar, José?
Muchas gracias.
A tu per la confiança. Fins la propera. Jaume, ens estaves explicant una mica què entenem per immoble, eh?
Sí, bueno, a veure, estem parlant de la compra-venda immobiliària, per tant, l'objecte de la mateixa són els immobles, i els immobles, pues, bueno, en principi, tal com la paraula indica, és tot allò que no es pot moure. De manera que ja sigui per naturalesa pròpia, un terreny, com sigui perquè s'ha incorporat a un altre immoble, com pot ser la construcció, en un terreny, i que no es pot, evidentment, traslladar aquesta construcció, perquè si no, ja no seria el mateix, o es deterioraria segons els casos, doncs estem parlant, ja dic, a diferència dels immobles, que sí que es poden traslladar i es poden moure, doncs, de tot allò que no es pot transportar, o bé tot allò que, en el seu cas, no sigui separable d'un altre immoble, no? Sempre hi ha una vinculació, un lligam amb el sòl. Aleshores, aquí, evidentment, això es tradueix en, bueno, immobles que són com ara terrenys, cases, pisos, locals, pàrquings, i també important, o drets sobre aquests béns. Aleshores, pel que fa a les obligacions tant de comprador com de venedor, també són clares, això en qualsevol tipus de comprada o compra-venda, però centrant-nos, circunscrivint-nos al cas concret de la venda immobiliària, pues, pel que fa al comprador, únicament és pagar el preu de manera financiada o d'un cop, o fraccionadament, no a terminis, però pagar el preu i, per descomptat, suportar les despeses, que després parlarem de les despeses més detalladament, també perquè es facin la idea de que més o menys que pot suposar en relació al preu o les despeses. I pel que fa al venedor, evidentment és la transmissió del dret o del bé, és a dir, l'entrega de l'immoble o transmetre el dret de propietat del mateix, que a vegades es pot diferir en un moment determinat, sempre i quan es pacti. I també té unes obligacions importants al venedor que no se'ls dona massa atenció moltes vegades, que és informar degudament i adequadament de totes les característiques i prestacions d'aquest bé immoble que es comprarà, no? Això és molt important, ja no només perquè sigui idoni per l'ús que el comprador havia pensat per aquell immoble, evidentment, si és una casa i es vol comprar la casa per viure a la família, del domicili, tenir domicili habitual, doncs, evidentment, ha de complir amb tot allò que el comprador havia pensat per aquest pis un cop vist, i que sigui realment apte per l'ús d'això i l'ús particular. De manera que el venedor té una obligació molt important que no se'ls fa prou cas i que es trasllada, en tot cas, a l'agent immobiliari o a la promotora, constructora o qui comercialitzi la venda d'aquell immoble, que, ja et dic, que si no ho fa el venedor, ho ha de fer en representació del venedor aquests agents de la propietat immobiliària que es dediquen a la compra-venda de pisos. I ja et dic que això és molt important per el que explicaré seguidament, que és actualment, també per una adaptació a dret europeu i a la legislació comuna a Europa, doncs això s'ha regulat d'una manera més detallada actualment amb l'entrada amb la publicació i promulgació del llibre 6è del Codi Civil de Catalunya, detalls que sí que d'alguna manera es regulaven en l'ordenament jurídic espanyol, però no potser amb la concreció de detall que es tenia, i sempre s'havien de fonamentar, o en possibles reclamacions s'havien de fonamentar en conceptes una mica més amplis o més abstractes, no? I ara està ja més ben regulat en el Codi Civil català. Aleshores, molt important, abans d'entrar en el precontracte, arres, que en seguida parlarem, o contractació, aquí s'ha de fer una esmena especial a tots aquells actes preparatoris que un comprador hauria de tenir en compte perquè no passi això que em preguntaves al principi. Mm. Si després surten sorpreses, pues sí. I hi ha casos, i no són pocs, tot i que no és normal, però surten molts casos en què després hi ha sorpreses que fins i tot el notari passa per alt o no ha tingut en compte o no t'ha dit. Nota al llegir de l'escriptura, no? Aleshores, és bo, no només un cop ja has vist el pis, per exemple, si estem o local, per una oficina, o el que sigui, si un cop ja l'has visionat, has comprovat que t'agrada, que es compleix els objectius o requisits que volies per l'ús que tu li vulguis donar, evidentment, si és habitatge, doncs per tenir un habitatge confortable i adequat a les necessitats de familiars. És bo anar al registre i mirar com està inscrita aquella finca i si té alguna càrrega, i en definitiva, si té tot allò que et diu el venedor, que si compleix tot allò que et diu el venedor que compleix per el fi que tu li has manifestat al venedor per viure-hi, no? Uh-huh. Això també no està de més, no es fa gaire, no és habitual, però no està de més, perquè per el que t'explicaré seguidament en algun cas concret, no? En l'Ajuntament o en el municipi hi ha del Departament o Gerència d'Urbanisme i potser tu estàs comprant una casa que té algun tipus de limitació. Ja no només per complir amb el pla urbanístic o d'ordenació urbanística en quant a volum edificable, perquè potser compres una casa i tu penses, home, aquesta casa té possibilitats, després puc afegir un pis on puc fer jo, on puc fer això, i resulta que està limitat urbanísticament i des d'un punt de vista de l'administració local, o en el pla d'ordenació general, l'ordenació urbanística, doncs està limitat. Aleshores, fins i tot pots estar afectat per algun tipus, per exemple, el cas típic de... Bueno, un cas típic, no és que sigui tan típic, però potser canvia l'ordenació urbanística d'un cert barri i hi ha una casa que sobresurt massa, que uh-huh. no dona les mesures, la vorera no té les mesures que se li han donat en aquella via pública i que queda afectada en el sentit de que hi ha certes obres que no es poden fer, com el manteniment o conservació, però compte, segons què no ho podràs fer perquè a la llarga, quan aquesta casa ja hagi complert uns certs anys, una certa vida, i comenci a estar malament, doncs potser ja només hauràs d'esperar que s'enderroqui i construir una altra, però que ja no pots fer cap actuació d'altre tipus sobre aquesta casa, no?
Deixa'm preguntar-te un altre exemple, Jaume, a fi d'entendre-ho millor tot plegat, eh? Si jo compro una finca que s'ha posat a la venda i aquesta finca, me n'entero després, un cop comprada, un cop fet tot aquest contracte de compra-venda, que té luminosi. De qui és la culpa? Del venedor per no haver-m'ho dit o meva per no haver-me informat?
A veure, la luminosi no és fàcil de detectar, imagino. De fet, una persona corrent no sap si l'hormigó en què es va fer aquella estructura o aquella edificació pues pot tenir la luminosi. Home, tampoc està de més anar acompanyat a assessorar-se per un aparell d'un arquitecte a l'hora de comprar que vegi o detecti vicis o defectes que pugui tenir aquella construcció, aquella edificació, no? I a lo millor ell sí que se'n dona compte, però en qualsevol cas, si té luminosi i s'ha manifestat, és obvi que el venedor ho té que saber. I, per tant, el venedor hauria d'informar al comprador. Uh-huh. I si no compleix amb això, ja sigui per la via de que dels criteris de conformitat que estableix la regulació catalana, que diu que un moment donat ja ha perfeccionat i consumat el contracte, te n'adones compte d'un vici com aquest, un defecte com aquest, doncs, evidentment, pots reclamar al comprador fins al punt de que es pot arribar a resoldre el contracte i demanar danys i perjudicis, clar que sí. Després en parlarem més detingudament.
Marta de Barcelona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva qüestió.
Moltíssimes gràcies. Miri, la meva qüestió és que vaig signar un document per reservar la compra d'un pis en construcció ja fa molt de temps amb una promotora, no? I vaig entregar una paga i senyal considerable, però ara sembla ser que els terminis previstos per acabar l'obra i entregar-la doncs no es compliran i trigaran bastant més. Què ha fet la promotora? Doncs ens dona l'opció de desistir de la compra. Aleshores, la meva pregunta és que si m'acullo aquesta opció, si la promotora no m'hauria de tornar el doble dels diners que vaig deixar, o sigui, el senyal pel duplicat.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Sí, aquest és un tema que passa de vegades i, home, hem de veure si aquest incompliment en el sentit de la previsió que hi havia d'entrega de l'habitatge és important o és només es tracta de dies o de setmanes. Aleshores, això per una banda. Per una altra banda, molt important, és de suposar que vostè ha firmat un precontracte o, si més no, un document de reserva donar lloc a la formalització de la compra-venda.
Exacte, això és el que he signat, sí.
Un cop ja estigués acabat. Aleshores, hi ha dos, aprofito també per explicar una mica el tema de les arres. Uh-huh. Hi ha dos tipus d'arres, les confinatòries, que és realment el que va vostè firmar, encara que no s'arriba a donar aquest nom, va donar un senyal, però no s'expressa res més, simplement tenia efecte de reserva. El que passa que si aquesta senyal era important, bueno, sempre serà deduïble del preu final. Si aquesta senyal pot ser important, doncs, en principi, si no... Bueno, en principi, en final, vull dir que si no s'ha pactat expressament, si aquest document o precontracte no diu expressament que en el cas de desistiment el venedor ha de tornar allò pagat en concepte d'arres o de senyal i... Com a l'altre tipus d'arres que hi ha, i s'han de tornar doblades, no pot reclamar més enllà de tot el que els diners que hagi entregat per a reserva o fins i tot per com a avançament de preu de la compra-venda. És a dir, que quedi clar que vostè ha firmat com una espècie d'arres confirmatòries, en realitat, i després hi ha altre tipus d'arres que no seria el seu, que són les penals o penitencials, que poden ser respectivament en garantia del compliment del pagament del preu si aquest és a terminis, o simplement perquè un cas semblant al de vostè, el propi venedor desisteix o li permet desistir perquè veu que els plans de l'edificació no es compliran i trigaran força, no? Perquè pugui vostè, com si fos uns danys i perjudicis, reclamar aquesta, no només que li tornin els diners, sinó que li paguin el doble, això s'ha de pactar expressament, i ho ha de dir de forma clara aquest precontracte o document que vostè ha signat.
O sigui, com que el document no ho inclou...
Si només és una senyal, no? sense incloure expressament un cas com aquest, els casos típics de desistiment, o el que vostè m'explica, doncs només el que sí pot reclamar és tot allò que ha entregat. Un moment donat, entenc també que és una quantitat important i, sí, i aquest document té certa importància, hauríem de veure'l. Fins i tot també podria demanar danys i perjudicis perquè, evidentment, vostè ha reservat un pis i que li havien d'entregar en tal data i no podrà ser entregat fins diversos mesos després. Aleshores, aquí també entenc que es podria també incloure, també, si es fes una reclamació, ja, però aquesta segurament hauria de ser judicial, aleshores també podria reclamar danys i perjudicis.
Val, moltes gràcies.
Marta, gràcies.
Podria demanar el telèfon del despatx, sisplau, pel tema de la indemnització?
Jorge.
93-265-78-44.
44, val, sí. Moltes gràcies.
El recordem,
265-78-44.
78-44, el telèfon de Digestum Legal, on segur que els atenen els advocats també o millor del que ho fan aquí. Jaume Puig de Rajols, deixa'm fer-te una d'aquelles preguntes que en mig minut em diràs que no em dóna temps de respondre això. El dret pel que fa a la compra-venta immobiliària, ara mateix, garanteix la protecció tant al venedor com al comprador?
Sí. Jo penso que actualment, home, sempre s'escaparan coses o hi haurà casos concrets que no previstos. La llei no ho abarca tot i sempre es va regulant o legislant en funció de com va evolucionar la societat i en funció també dels casos que van havent, que se surten una mica d'aquesta normativa regulada, no? Aleshores, Sí, actualment hi ha una regulació bastant concreta sobre les compravendes immobiliàries i especialment a partir de l'entrada del...